Ràdio Vilafranca.
És dimecres, passen pocs minuts de les 11 i els habituals sabeu que tenim cita amb Vinzeum. Avui el nostre anfitrió del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya és el Jordi Ribas. Bon dia.
Molt bon dia.
Però el Jordi Ribas està molt i molt ben acompanyat d'integrants del col·lectiu El Visitant, que ara us explicarem qui són i què faran aquest dijous i aquest dissabte a Vinzeum. Ens acompanyen la Clara Cols, que els oients ja coneixen. Bon dia.
Hola, bon dia.
El Manel Güell, ben tornat.
Hola, bon dia.
Lluís Laguna, benvingut.
Hola, bon dia.
Tres patums i la franquina.
La música ha anat a càrrec del Visitant, no?
Totalment, sí, sí.
Doncs vinga, expliqueu-nos aquests ritmes que obrien la conversa.
A veure, és que dintre de tots els actes de la reobertura del Vinzeum, doncs tenim mal goig també de poder-hi posar un pauet a aquest col·lectiu que ara parlàvem, que som, bueno, una espècie de companyia peculiar, que ens vam trobar ja fa uns quants anys. Ja hem fet dues lectures, que a més s'han fet al Vinzeum també, dintre del Vilapensa, però aquesta vegada doncs presentem un espectacle totalment diferent, bueno, un punt bastant molt més de creació que les altres dues ocasions. I aquest col·lectiu, El Visitant, que inicialment hi havia estava el Lluís Laguna, el Joan Maria Pujol, el Joan Marc Galimany i jo, doncs la família s'ha fet gran en aquesta ocasió i hem afegit aquí també dues patums al Manel Güell, que ens ha ajudat moltíssim amb tota una part de contextualització de l'obra i també de dramatúrgia, i també la Fina Ferrer, que, bueno, i aquests cinc personatges us presentarem un espectacle d'una lectura dramatitzada, que és una conferència, de fet, i que les podrà veure això, que d'aquest dijous i aquest dissabte. Manel, si vols,
tu reprendre el fil. I la música? Aquesta música, aquests acords, per què? Així anem donant pistes.
La Taverna de la Columna està ambientada a Roma, a l'època de la República, final de la República, el segle I abans de Crist. I això representa que és una música romana, més o menys.
Sí, una recreació una mica actual del que podria ser una música romana, no? Hi ha altres músiques a l'obra, més de context i més conegudes pel públic, però potser és millor que les escoltem allà, no? Que l'ambient es crea, diguem-ne, quan la gent entri i vegi l'espectacle.
Què és la Taverna de la Novena Columna, Manel?
Sí, molt ràpidament.
Déu-n'hi-do el nom,
Sí. L'Antoni Sabater Mill, el gran intel·lectual, escriptor i historiador vilafranquí, doncs li van encarregar el 1943 una obra de teatre amb motiu de la primera fira del vi de Vilafranca, una fira. Estem a l'any 43, 4 anys de la Guerra Civil, en plena Guerra Mundial, i va ser una exposició molt important a nivell econòmic. Bueno, hi havia actes culturals, i un va ser l'obra de teatre aquesta. Aquesta obra es diu La Torre de la Columna, té la gràcia que era una obra que es pensava perduda, desapareguda, per tant té un sentit històric molt bonic de que s'ha pogut trobar aquesta obra. Els seus, diríem, pseudobiògrafs es pensaven que havia desaparegut. I està ambientada, com diu la paraula, a taverna, perquè és la Fira del Vi. O sigui, per tant, té aquesta cosa, no? O sigui, per tant, està ambientada en una taverna, perquè l'encàrrec era que parlés de la Fira del Vi. En realitat no parla només de la Fira del Vi, sinó que més és un espai. El nom de la taverna de la columna és un nom que, per casualitat, vaig trobar, és una frase d'un poema d'un dels protagonistes de l'obra. Per tant, el que va fer el Sotimill és agafar el poema, va veure aquesta frase i va posar el títol.
Com s'ha conservat aquest text, aquesta conferència?
Bueno, doncs el seu net, que és el director del Museu del Vi del Vincel,
el
Xavier Fornos, doncs remenant caixes de cartró les va trobar.
Sí. Clar, per Vincel és molt important quan ens vau fer aquesta proposta perquè era reivindicar la figura d'en Sabater Mill, que també va ser l'arxiver de l'antic Museu de Vilafranca, el Museu del Vi, i aquest context, no? Perquè sempre recordem que la col·lecció etnològica del Vinceu neix d'aquesta fira, sí, i per tant, després d'aquesta fira, no, moltes d'aquestes peces van passar, no, a formar part del museu.
A la Fira del Vi es va fer aquesta col·lecció que diu el Jordi, i es va decidir que, el que havia tingut molt d'èxit, doncs, fer una secció dintre del Museu de Vilafranca, i això és la mare del Vinceu actual. Per tant, té aquest sentit històric molt interessant, també.
I en aquest moment, no, d'obertura del nou museu, ens feia gràcia també fer aquest flashback, no, així com creatiu, de que ens proposava el visitant, i ens semblava que era una bona manera de recordar que abans que nosaltres, molts altres han imaginat el museu i l'han fet.
Es va representar en una única ocasió?
Dues, dissabte i diumenge, sí. Dues i prou.
Com ara.
No, dic, exacte, com nosaltres.
Igual que l'any 43,
sí, com nosaltres,
exactament,
sí,
igual,
sí,
que ara, sí. Dos bolos.
Sí, sí, l'any 43 es va fer el dissabte a la nit, amb un horari del 43, que és 2:15 de la nit. Ara ho fem a 7:45, canvis de costums. I el diumenge, no s'ha fet mai més, i et dic que l'obra es pensava que estava perduda. Nosaltres tenim la hipòtesi que tenim la versió amb el segell de la censura de l'any següent, potser es volia imprimir, editar, però no es va editar mai.
L'obra era en castellà?
Sí, sí.
Originalment?
L'obra és en castellà l'any 46.
Respon a una època?
Sí, fins l'any 46 no es va deixar fer teatre en català. Sí, era il·legal, diríem.
I vosaltres agafeu aquest text i el reinterpreteu. En 3D, expliqueu-nos.
No, el text no el reinterpreta, el text respecta,
sí?
No diem-ne amb la integritat, perquè tampoc tindria del tot sentit, no? Sinó que el que fem és agafar els elements importants o les escenes més importants i explicar-les, no? Explicar aquest context, explicar de què anava la cosa, no? I per què, i què passava en aquell moment, no? Però el text es respecta, i els trossos de text són tal qual, no els hem manipulat. El que passa és que forma part del muntatge dramàtic, diguem-ne.
En castellà, o sí que heu traduït?
No, en castellà.
Sí, els fragments de l'obra són originals i és tal com estava escrit. Sí, ha sigut tot un procés, a més, molt llarg de treball, no? De primer dir, a més, clar, amb el text original mecanografiat, no? I inclús amb el segell, que era curiós de veure, es va tot picar també les escenes que ens interessaven. Primer vam fer un estudi de veure si podíem fer l'obra sencera, a veure quin interès també a nivell dramatúrgic podia tenir, evidentment, reivindicar una obra feta a Vilafranca en aquell moment, no? Però vam considerar que amb alguns fragments ja teníem prou per veure una miqueta el global de l'obra, i llavors el que ens va interessar també va ser contextualitzar i fer la imatge, no? Intentar transportar-nos a l'any 43 i, no sé, imaginar-nos, no? La gent de Vilafranca anant al Tívoli amb un teatre que es va muntar allà per l'ocasió.
Un teatre per a 700 persones, poca broma.
I una miqueta això és el que ens va interessar també, i també l'obra, no? De què parla i els personatges que hi surten, quins orígens tenen també, no? Nivell, de quines fonts va veure Sabater Mill. I una miqueta amb tota aquesta informació ha sigut tot un treball així de recerca que el Manel, doncs, ha rebuscat per mil racons, i que realment, clar, teníem moltíssima informació, l'hem hagut de sintetitzar perquè és que donaria per una setmana, sí, de lectures.
Sí, sí.
Però una miqueta això, transportar-nos en aquell moment i imaginar-nos la gent d'aquella època com va viure i veure aquest espectacle, no?
El text és, jo penso que és molt ric a nivell lingüístic, és bastant barroc, molt, molt ric, és a dir, realment es nota la saviesa, tot i que tenia 26 anys en aquell moment, Sabater Mill. I una altra cosa molt important, es coneixia perfectament l'obra del protagonista, que és el poeta Catul, que jo he tingut el plaer de llegir i, per tant, realment era un... Bueno, que ho coneixia perfectament. De fet, en l'obra hi ha fins i tot fragments de poemes de Catul, no? Un poeta molt important d'aquella època, del final de la República, que, a més, és...
Romana.
Romana, sí, sí, del segle I abans de Crist.
És que com que estem en diferents plans temporals...
Sí, sí, sí.
Sí, per això. Aquí també es nota la cultura clàssica que tenia Sabater Mill, perquè, evidentment, ell sabia llatí i grec perfectament. De fet, molts vilafranquins han aprovat el llatí gràcies a Sabater Mill, amb les classes particulars, i, clar, això és en llatí. Per tant, per ell això era fàcil. I també una cosa molt curiosa és que l'edició d'aquest poeta és del 1928 en català a la Fundació Bernat Metge, amb llatí i en català. Per tant, segur que va tenir accés a aquesta versió.
Ara seguirem desgranant l'intríngulis d'aquesta proposta que ens fa el col·lectiu El Visitant i Vinzeum per aquest dijous i dissabte, 7:45. Però us diem que si teniu ganes de veure'ls en acció, truqueu-nos 938-27-26-26. Regalarem una entrada doble tant per dijous com per dissabte. Tots dos dies la representació, la conferència teatralitzada, començarà a 7:45 a l'Auditori de Vinzeu. Només ens heu de fer un truc i l'entrada doble per anar acompanyats és vostra i no cal ni que passeu per Ràdio Vilafranca i podeu anar directament. L'obra se situa a Roma i posem-nos una mica en antecedents, no? El moment, els protagonistes...
Bueno.
A veure, Lluís,
aquí, què podem dir? Aquí,
què podem dir i què no?
I què no, no? Perquè, evidentment, aquí la gràcia o la voluntat del grup és l'element, diguem-ne, sorpresiu. Per tant, el que juga molt són les imatges, són el so, és tot plegat, no? Però, evidentment, aquest, tal com explicava el Manel, tots aquests personatges van existir, llavors hi ha molta feina a explicar qui eren aquests personatges i cada un d'ells quina relació tenia amb la vida social i com el que en el fons és l'obra de teatre, això sí que és fàcil d'explicar, és un triangle amorós. És una cosa, diguem-ne, si un bon guió necessita alguna cosa, és un triangle amorós. Segur que hi ha èxit, diguem-ne, no? I aquí el Sabater Mill va jugar segur, perquè era el triangle, diguem-ne, perfecte i, a més, històric. Llavors, la Roma, el que ens explica són uns fets més o menys reals, que a partir del treball que s'ha fet de buscar, doncs, el Manel amb els poemes i la documentació històrica que es té, doncs sabem que són més o menys verídics, no? Sempre, evidentment, novel·lats pels poemes d'en Càtul, però que són el que ens ha arribat avui, no? I que van servir amb el Sabater per resoldre una papereta que se li havia encarregat, sí, de fer una obra, suposem que avui per demà, i que parlés d'això, del vi i tal, no?
El tema és l'amor?
És l'amor. Hi ha altres petits coses col·laterals que no explicarem, però bàsicament és l'amor. I jo, la teoria que hem tingut el grup, llegir-la tantes vegades, cada cop hi vas trobant, no? Clara, que més coses. Sí. Que també hi ha coses de la visió de l'amor de l'autor, no? Això és una hipòtesi que tenim. I és interessant perquè les reflexions sobre l'amor jo les trobo molt profundes i, bueno, tenen la seva gràcia. O sigui, molt més enllà, diríem, del que és el que deia el Lluís de la història pròpia del poeta Catul, les seves amants i els seus líos amorosos. Hi ha, per mi, una petjada de la mirada de l'autor, també. I això li dona un interès afegit. Val la pena recordar, per les generacions més joves, que Antoni Sabater Mill és un dels grans personatges intel·lectuals, escriptors de Vilafranca, que, evidentment, amb el pas del temps es va oblidant, però que també és un petit homenatge de reivindicació d'aquest gran escriptor, que, a més, també va estar de la Junta del Museu, va escriure la revista Dionisio Seguissol, va ser el gran arxiver i conservador. Gràcies a ell es conserva tot el material bibliogràfic, no? Per tant, també hi ha un punt...
Va ser professor de llatí i grec a l'Eugeni d'Ors,
sí, bueno, i de castellà, de filosofia i d'anglès.
Tot això feia.
Tot això feia, sí.
Sí, es reivindica la figura, no? I també és el que ens plantejàvem. Evidentment, és un text escrit l'any 43. Evidentment, a ulls de 2024 demanava també una... Però ens vam plantejar què fem, o sigui, reescrivim... Tampoc no tenia massa sentit, no? Per això la idea va ser... Evidentment, a dia d'avui s'hagués llegit d'una altra manera, o sigui, clar, no pot segons quins... Això dintre d'un triangle amorós, no? Evidentment, doncs les relacions entre homes i dones, sobretot, ha canviat molt en els darrers anys. Però vam dir què fem... com ho fem? Ho hem de reescriure i vam pensar, no, mantinguem les escenes tal com són, perquè a més a nivell literari és molt bonic, realment com escriu, com les construccions, té un punt molt preciosístic, no, inclús, però vam dir, bueno, contextualitzem-ho, és a dir, posem la mirada actual d'una altra forma, no dintre del text interpretant-lo, sinó fent diferents apunts amb aquestes figures que, bueno, amb el Manel i jo una mica que des de fora anem puntualitzant com a conferenciants tot el que va passant, no? Una miqueta posant-ho a la mirada del 2024, però que et volíem mostrar tal com va ser aquell, en aquell moment. Et vam plantejar això, no? De dir, no, volem que la gent ho senti, ho escolti com ho van escoltar els vilafranquins aquell any. Hi han diferents personatges, juguem amb elements perquè som cinc, però en l'obra sortien molts més personatges. També hi ha hagut aquí un treball de construcció de personatges, de caracterització, però dintre d'un... és una lectura dramatitzada, vull dir que és un mig muntatge, d'alguna manera. És el... Ens hem especialitzat en això, no?, una mica. Que...
Sí, és la marca del visitant.
On es disfruta... Bueno, hi ha dos nivells de disfruta. Un és el text i buscar-hi aquests elements emotius que té el text, eh? I, per altra banda, el disfrutar nosaltres, buscant com fem arribar aquesta obra al públic amb uns certs nivells de sorpresa i de... Bueno, quins són els personatges que podien ser rellevants a part del propi autor, no? Hi ha uns personatges en el context que poden ser rellevants, alguns els hem... N'hi havia molts, vull dir, s'ha tingut que treure molta informació de la que teníem, de molts personatges, de molts articles, de moltes crítiques de l'obra, de moltes coses, però ens hem quedat simbòlicament amb algunes que puguin ser definidores de l'impacte que va tenir l'obra i de la valoració que se'n feia.
També hi ha, com que és una conferència, sempre s'aprèn alguna cosa. O sigui que... té el que se'n diu, no, clar, el teatre document, també té una part de teatre document, és de forma teatral donar una informació d'un fet històric que per Vilafranca i per la comarca va ser molt important. Llavors també té una cosa, per a mi, totalment nostàlgica, romàntica, de que una obra que es va fer fa 81 anys es torna a fer. I només, de fet, el passar 80 anys entre una cosa i una altra té un valor afegit que pels vilafranquins i vilafranquines i per la gent del Penedès es pot interessar, no?, veure aquest pas del temps, el que deia la Clara, com la validesa que té al cap de 80 anys que a nosaltres ens ha semblat que tenia, no?
Hi ha alguns quants fans del Sabater Mill que estan molt també desitjant venir. Són els primers que han agafat entrada. Perquè en té. Jo no el vaig conèixer, però no, ja sabia que tenia, no, molta gent que l'estimava i que l'apreciava, perquè el devia haver conegut, doncs, de professor o de, no, de company de Vinceum, o de Vinceum no, de museu. I, per tant, hi ha com un aura al voltant del Sabater Mill que, com dius, és... respira encara.
Lluís ha dit alguna cosa, però aviam si puc estirar una mica més el fil. Aquest 3D, per què?
Perquè utilitzem tots els elements que, a veure, podríem utilitzar més, però tenint en compte que el pressupost és el que és, diguem-ne, no, que això ho fem d'alguna manera amb les eines que tenim i doncs ho fem pràcticament. Doncs aquí estem treballant totes les tècniques, des de la música, encara que el que hem sentit sigui anecdòtic, però doncs des de la música fins a la imatge, fins a la documents, fins a la teatralització, fins a la conferència. Utilitzem tots els elements que ens hem anat, diguem-ne, facilitant aquesta feina. Per això la broma aquesta del 3D, perquè no... Bueno, vull dir, a veure, sí que és veritat que el teatre actualment ja utilitza tots aquests recursos, perquè, doncs, competeix amb altres mitjans, doncs nosaltres no podíem ser menys, i amb aquesta dinàmica, doncs, hem utilitzat també tots els elements que hem pogut fer servir.
Hem de dir que és un regal que ens feu, perquè les hores que hi heu invertit i el, no, i el temps que fa que esteu, no, remenant, doncs, evidentment no es paga, és impossible, com tantes coses en el món de la cultura, però venint de vosaltres ja veníeu amb aquesta actitud d'oferir-nos, no, un regal. Pel Vinceum ho és, perquè, tot i que té un cost, no, però no pagarem el que heu fet, i està bé també dir-ho. Per això aquesta voluntat de, no professional, però... amateur, amb ganes, no?, de voler compartir, no?, una recerca, de compartir unes ganes de, no?, de coneixement que, que per nosaltres és molt important. Almenys jo ho dic amb tot. Jo no he vist res. O sigui, jo tinc moltes ganes de quasi no sé res més que el que, no?
Que ho he explicat. Que ara estan explicant, no?
Sí, sí. I també nosaltres agrair, perquè des del Vinzeum hi ha hagut una, això, una fe cega en dir... Sí. Vull dir, és un regal que també retorna, no? Perquè dius, confien en que...
Que
això anirà molt bé, però que va ser, ho feu, clar que sí. I això també és un regal i que... També agrair als tècnics, sí, del Vinzeum i a tota la gent que ens està ajudant per poder tirar això endavant, sí, no? Però sí que aquest punt, no, de que comentàveu abans, de reivindicació, de, inclús per les noves generacions, no? Clar, jo tot això em queda més lluny a la figura de Sabater Mill, però clar, imaginar-me a dia d'avui, en aquell moment, moments tan foscos, no? Aquesta gent que va, que treien del no-res i que havien de fer-ho, a més d'una forma, no?, de, esquivant la censura i dient les coses d'una manera, perquè, ostres, és una cosa que les generacions potser més joves, doncs, ho donem tot per fet, no?, de que tot es pot fer i tot es pot dir. I imaginar-te en aquell moment, no?, com trobaven aquestes persones que treballaven al món de la cultura, trobar aquests camins per desenvolupar aquestes coses, sí, ho trobo brutal i que s'ha d'evidentment reivindicar, no?
En l'obra hi ha algunes referències de tipus polític, a part del tema de l'amor, que ens va sobtar una miqueta, perquè estan fetes molt subtilment, és a dir, que si fas una lectura i veus, bueno, que és el que deia la Clara, el truco que es feia aquella època per colar, bueno, informacions, per exemple, el fet, una cosa molt tonta, per què està situada la República? Sí, bueno, doncs està claríssim, vull dir, no siguem tontos, la República romana, perquè podia estar situada a l'època imperial.
Totalment.
Però va triar la República Romana. Per mi que això no és gratuït ni és a l'atzar, eh?
Clar, clar.
És un detallet, però que hi ha detallets,
segur,
que es nota la punyeteria... I també tenia l'avantatge que estava beneït per la protecció oficial, perquè era un encàrrec del propi ajuntament, diríem, o de la comissió organitzadora de la Fira, que era la institució, clar, franquista, no? Vull dir.
Fareu dos únics bolos, com l'any 43, demà, sí, i dissabte?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Home, que hagi... està molt pensat.
Sí.
Home,
quan
venia
bé... la pensa, sempre n'acabàvem fent un segon, perquè quedava molta gent fora, i aquí vam dir, doncs ara en farem dos directament. I...
Sí, perquè la gent no... Vull dir, que en farem dos, que vinguin aquests dos dies, sí, perquè si no...
De garanties, de repetició.
No. Home, podria ser interessant després a nivell, jo que sé, d'alguna cosa educativa o de això, sí, del món dels instituts i tal, però és molt complicat, suposem. I...
Dues úniques oportunitats, per tant, demà i dissabte, a 8:15, a l'auditori de Vinzeum, 4 euros, gratuït pels amics de Vinzeum, i pels oients del Penedès en xarxa, només heu de trucar, 938-27-26-26, i demanar una d'aquestes dues entrades dobles. Jordi, a banda d'aquesta conferència teatralitzada de la Taverna de la Novena Columna,
tenim unes quantes coses, però n'hi ha una que lliga molt amb aquesta, que és que el Vilapensa, no?, que és aquest marc on va néixer el visitant, d'alguna manera també celebra un acte el dia 25, un acte especial de reflexió al voltant del coneixement i la relació de les institucions culturals, que ha pensat molt el Jordi Sàbat, però que té la companyia del Joan Guàrdia, que és el rector de la Universitat de Barcelona, i una periodista que es diu Carme Canet, que volen reflexionar al voltant de quin és el paper dels museus, dels teatres, de la institució cultural al voltant del coneixement. Això és un acte que ja està quasi ple, perquè el Vilapensa sempre omple, el divendres a les 7, i que també vol servir per fer un homenatge al Raimon, que el Raimon ja va ser una persona que va venir en un Vilapensa d'una manera simbòlica, i ara ho torna a ser perquè se li vol fer un reconeixement. Això és l'acte, doncs, que acompanya quasi aquest visitant, perquè està entremig dels dos bolos. I queden més coses, però ja les parlarem. Jo crec que els tres actes importants són aquests que hem dit avui.
I demà ho recullo i ho recordo a l'agenda cultural del programa. Moltes gràcies a tots. Molta merda.
Moltes gràcies.
Merci,
adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Al punt de 11:45 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa.
La Diputació de Barcelona inicia les enquestes del Divaròmetre al Pla del Penedès. Durant aquest mes d'octubre, la Diputació de Barcelona ha començat a realitzar les enquestes telefòniques del Divaròmetre entre la ciutadania que viu en municipis de menys de 10.000 habitants, com és el cas del Pla del Penedès. Divaròmetre és un projecte iniciat l'any 2020 amb l'objectiu de recollir dades representatives que permetin a la Diputació i als ajuntaments millorar la presa de decisions. Aquestes enquestes són una eina fonamental per avaluar la salut dels municipis i conèixer el nivell de satisfacció de la ciutadania. El qüestionari recull la visió dels veïns i veïnes del Pla del Penedès sobre diversos aspectes que afecten el dia a dia. Es pregunta la satisfacció general amb el municipi, si consideren que ha millorat o ha empitjorat en l'últim any i quines són les expectatives de cara al futur. A més, es demana que els participants valorin la gestió de l'Ajuntament i que identifiquin el problema més greu que afecta el municipi. Els resultats corresponents a les enquestes realitzades als municipis es publicaran al desembre. La quarta sessió del Tas d'Idees tractarà sobre la crisi de valors amb Bernat de Déu i Albert Sáez. Avui a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca, es durà a terme la quarta jornada del Tas d'Idees, el projecte de l'Ajuntament de Vilafranca, amb xerrades que aborden temes transversals i tenen la implicació de tots els serveis del consistori. Els temes es proposen des d'una pregunta i compten amb especialistes en cada tema. En aquesta ocasió, el filòsof i periodista Bernat de Déu i el doctor en periodisme i direcció de, i director del Periódico de Catalunya, Albert Sáez, respondran la qüestió qui ens condiciona el pensament, la crisi de valors i l'amenaça a la democràcia. Les xerrades són gratuïtes i tenen una periodicitat mensual. L'objectiu és que el cicle pugui ajudar, guiar o aconsellar els vilafranquins i vilafranquines en aquells àmbits on es generi debat, reflexió, controvèrsia o voluntat de coneixement. La Biblioteca del Local Social de les Cabanyes obre un espai dedicat per a estudiants. La Biblioteca del Local Social de les Cabanyes estrena un nou servei pensat per als estudiants de 5è i 6è de primària, ESO, cicles formatius i batxillerat. Així, les tardes de dilluns i dimecres de 6 a 8, la biblioteca ofereix un espai tranquil on els joves poden anar a fer deures, treballs en grup o preparar exàmens. Aquest nou servei té com a objectiu proporcionar un entorn adequat i amb tots els recursos necessaris per facilitar la concentració i l'aprenentatge. A més, els estudiants tenen accés a llibres de consulta i altres materials que els podran ajudar a completar les seves tasques escolars. Aquest servei és gratuït i no requereix d'inscripció prèvia. I la retro de l'Arbós estarà dedicada a Akira Toriyama. L'Arbós celebra entre els dies 25 i 27 d'octubre la 11a mostra de l'enramada que per segon any consecutiu vindrà acompanyada per la Fira d'Oci Alternatiu i Cultura Freak Retro L'Arbós, que es farà al pavelló. Enguany aquesta fira, dedicada a la retroinformàtica i al videojoc clàssic, homenatjarà el creador de Bola de Drac, Akira Toriyama, recentment traspassat. Igualment s'ampliarà la zona dedicada als jocs de taula i es triplicarà la zona de parades de marxandatge amb estants dedicats a Lego i a Playmobil. També es faran xerrades i activitats musicals, així com una zona de videojocs en xarxa i de màquines arcade. L'horari d'obertura s'ampliarà fins les 10 de la nit. L'organització anirà a càrrec de l'Ajuntament de l'Arbós, conjuntament amb l'Associació Cultural Retro Barcelona, que organitza una fira del mateix nom que és referent a Catalunya i a tot l'estat espanyol.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Acabarem amb l'agenda al detall i la primera proposta ens porta fins a Moja, que aquest cap de setmana celebra la Festa del Mos. Ens ho explica la Fanny Vivar des de Canal 20.
I encarem aquest darrer cap de setmana d'octubre parlant de la Festa del Most de Moja, una Festa del Most que ja n'hem viscut moltes aquí al territori, però Moja encara no havia tingut la seva i per això avui ens acompanya aquí al Penedès en xarxa la Mireia Buscà, membre de la Comissió de Festes d'aquí de Moja. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia a tothom.
Com comentàvem, gairebé ja tenim octubre pràcticament acabat. N'havíem viscut moltes, però la de Moja encara no havia arribat.
Sí, aquest any s'ha fet esperar, perquè, bueno, com ja sabem, a tot el territori es fa, cada poble fa la seva festa del mos, i bueno, era el cap de setmana que ens quadrava tot, no tindre activitats al poble i que tothom pogués disfrutar de la festa del mos.
Per tant, comentem que aquest dissabte i aquest diumenge començaran aquestes activitats que es desenvoluparan al llarg de tot el cap de setmana. Amb quin objectiu es fa aquesta festa del most?
L'objectiu d'aquesta festa del most, com cada any, és reunir el veïnat que disfruti d'un bon tast i d'altres activitats com anem organitzant els darrers anys. Com, per exemple, el dissabte comencem a les 7 de la tarda amb el correfoc organitzada pels Diables de Moja. Tenen colles convidades com la de la Granada i Sant Pere Molanta, així que serà un correfoc molt intens.
Molt lluït.
Molt lluït, correcte.
Llavors, això seria el primer acte, no?, com el tret de sortida, podríem dir, d'aquesta festa del most. I després, a la tarda, els actes continuen ja al local nou.
Correcte. Pues, paral·lelament una miqueta, o simultàniament, millor dit, amb el correfoc, pels més petitons de tot, a les 7:30 hi ha un conte de contes al local nou, on també s'iniciarà el servei de barra, perquè bueno, pues, la gent que vagi al correfoc disfruti del correfoc, la que no interessi tant pugui disfrutar d'altres activitats infantils, i els que no, doncs, tindran servei de barra.
Aquest servei de barra el gestionareu vosaltres, la comissió?
Sí, el dissabte gestionem nosaltres des de les 7:30 fins l'hora que pertoqui la barra del local nou.
Després ja ens encarem cap al vespre, a l'hora de sopar, i aquest sopar de germanor, que aquest any ha canviat una mica el model.
Sí, aquest any hem volgut actualitzar-lo una miqueta. No deixa de ser un sopar, evidentment, però li hem volgut dir sopar de germanor perquè vinguin gent de totes les edats, que vinguin famílies amb els seus fills, que vinguin els avis del poble i ens puguem unificar tots en un sopar, en disfrutar amb música en viu a càrrec de l'orquestra LOF, que tocarà música actual. I després, ja ben entrats a la nit, continuarem amb un DJ que farà sonar música dels 80 i 90. I així, doncs, podem tots disfrutar de la música, del sopar i de tota la gent del poble.
Ara anava a comentar, no? Música per tots els gustos i totes les edats.
Correcte. Era la intenció, no? És una mica seguint la idea que teníem de la festa major, de la darrera festa major, doncs, que hagi activitats, música i diversió per tota la gent del poble.
I aquest sopar de germanor, les inscripcions ja estan obertes des de fa uns dies?
Sí, correcte, ja portem 15 dies amb les inscripcions obertes. La veritat és que estem supercontents amb l'afluència que tindrem. Si hi ha algú que no ha fet l'inscripció perquè se li ha passat o el que sigui, que sàpiga que ens pot trucar, ens pot enviar un WhatsApp o inclús encara pot llegir el codi QR i reomplir el formulari d'inscripció.
I quin serà el format d'aquest sopar?
El format d'aquest sopar és el que hem canviat. No serà un sopar de plat a taula, sinó serà una miqueta de menjar variat, ¿vale? Tipus, perquè tots ens entreguem tipus catering, ¿vale? La gent es podrà posar amb el grup que vulgui, es podrà reunir i sopar amb
taules,
la gent més,
no?,
més propera, taules, cadires, serà sopar d'estar sentat, però també obrim les portes a que la gent no se senti només en una taula, sinó que pugui conversar amb tothom que vulgui.
Generar més interacció també entre el veïnat, no?
Correcte. És l'intenció, una miqueta.
Doncs aquest canvi és la principal novetat, no?, d'aquest any, d'aquesta festa del most. Com comentàvem, hi haurà dissabte, ja tindrà aquest correfoc, aquest tret de sortida, amb el contocontes, aquesta activitat paral·lela, aquest sopar, i com comentaves, música fins que s'allargui la festa.
A la nit, fins que s'allargui la nit.
Per totes les edats i per tots els gustos.
Això
pel que faria el dissabte. El diumenge continuen els actes, comencen ben aviat.
Ben aviat. Comencem a les 10... amb una exposició de fotografia anomenada La Vinya. L'organitza l'Associació de Fotografia de Moja. Llavors, bueno, la tindrem ubicada dins del local nou, on podrem, bueno, disfrutar de tot el matí de l'exposició. Després, a les 11, comencem l'exhibició de balls populars, on estaran tots els balls de Moja, com cada any. I a les 12, començarà el vermut electrònic amb el DJ Gesto, que també organitza el grup de joves, i que ells també posaran servei de barra. Així que la gent surti de casa, tant el dissabte com el diumenge, i pugui disfrutar de la festa major.
I l'exhibició dels balls i el vermut electrònic, on s'ubicaran?
S'ubicaran igualment a la zona on està el local nou. L'exhibició de balls serà a la Rambla de Pau Casals, just davant del local nou, igual que el vermut. El vermut també estarà ubicat a la Rambla de Pau Casals. Esperem que faci un bon dia com està fent aquests darrers dies.
Aquests darrers caps de setmana, que està el temps està acompanyant molt.
Està acompanyant molt i puguem disfrutar de tot.
I per últim, ens queda un últim acte, que serà una mica com la cloenda, no?, d'aquesta festa del Mos de Moja, que serà a partir de 1:15, amb un tast de vins i un maridatge gastronòmic.
Correcte. Organitzem aquest any el tast de vins, perdó. L'organitzem a la Torre de Moja, que pensem que és un lloc emblemàtic del poble.
Canvia, no?, aquest emplaçament?
Canvia aquest emplaçament. Els darrers anys l'hem fet al local nou, però bueno, pensem que és un espai molt maco en el qual podem disfrutar del tast i del maridatge, així que ens veiem a la Torre de Moja a partir de les 12:30. El tast es farà a càrrec de Molet Viticultors i a l'obrador d'Oriol Rosell.
Tirant cap a casa una miqueta, no, Molet
sí.
Viticultors?
Totalment, tirant cap a casa. Bueno, és una festa del Mos i evidentment, doncs, intentem que de tant veïnat com el que ens uneix al Penedès, disfrutem
donar
de tot.
La màxima visibilitat també al productor local, no? Local, en aquest cas.
Correcte.
I com funciona aquest tast? Es necessita inscriure? Ja...
No necessita inscripció, però sí que és veritat que hem ficat allò de places limitades, perquè, clar, un volum molt gran de gent a dins de la torre, doncs, tampoc és... seria el més adient. I res, en aquest cas, per fer el tast serà un donatiu de 10 euros i així es podrà disfrutar de l'activitat.
Per tant, amb aquesta activitat donaríem la cloenda per tancada d'aquesta festa del Most. Una festa del Most, no sé si us heu recuperat ja de la festa major, perquè deuria ser que va la festa major i començar ja a treballar amb aquesta nova festa del Most.
No, us podem dir que abans d'acabar la festa major, altres entitats, veïnat, ja ens preguntava per la festa del Most. Imagina't, no havíem tancat el capítol de la festa major, que ja estàvem iniciant gestions per la festa del Most.
I amb això, amb aquesta festa del Most, s'acabaria l'any per la comissió de festes de Moja?
No. No s'acaba l'any perquè el mes de desembre farem una activitat relacionada amb el Nadal, així que només tinguem la data confirmada, us informarem a tots.
Estarem atents, esperem retrobar-nos aquí als micròfons del Penedès en Xarxa per parlar d'aquesta nova activitat que ens presentareu per Nadal. Una comissió de festes que no para, no? Aneu treballant. Quants membres en formeu actualment?
Actualment, en actiu, estem 4 membres, que no som gaire gent, que des d'aquí animo, si algú vol participar i col·laborar a la comissió de festes, estem oberts a recepció de gent i d'ajuda. I després, bueno, tenim un grup a darrere, doncs, membres que havien sigut actius a la comissió, doncs, que evidentment segueixen col·laborant, perquè es necessita ajuda per muntar totes aquestes festivitats.
I també amb una mica de suport del grup de joves, no?, que també posen el seu granet de sorra.
Totalment,
no?
Un grup de joves, diables... la nostra intenció és que totes les entitats de Moja puguem col·laborar. És a dir, ens falta col·laboració, que ja estem parlant amb Carnaval, amb l'Ateneu, sempre estem en comunicació, així que el nostre objectiu és que totes les entitats puguem col·laborar i puguem donar millors festes i millors actes al poble.
Moltes gràcies, Mireia Buscà, membre de la Comissió de Festes d'aquí, de Moja, per apropar-nos avui doncs, tots aquests actes amb els quals ja has comentat que fa dies que treballeu i que esperem doncs, que siguin tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos comunicar totes les activitats i tots els actes que organitzem al poble.
Penedès en xarxa.
La segona proposta de l'agenda al detall l'anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní, on l'Eli Jiménez ens apropa la cursa solidària País del Cava, que torna aquest diumenge de la mà de la confraria del Cava a cobrir aquesta distància entre Vilafranca i Sant Sadurní.
Torna, com bé dius, la cursa solidària del Cava i avui, a pocs dies per aquesta cita de diumenge, conversem amb el president de la confraria del Cava, Eduard Sant Feliu. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, doncs molt bé, enfeinats, preparant la cursa, però molt bé.
Tot a punt per aquesta cita que, com dèiem, torna diumenge i conversem avui, apropem avui aquesta cita i les inscripcions s'acaben justament avui.
Doncs sí, avui per la nit tancarem perquè hem d'acabar de preparar tot i per això donem fins avui últim dia per poder doncs, apuntar-se a tothom que està molt bé aquesta cursa i no perdeu l'oportunitat.
Com bé dèiem, torna aquesta cita, una cita que els amants de l'esport, de la solidaritat, tenien molt marcada en l'agenda. Venim d'uns anys en els que no s'ha celebrat la cursa solidària del Cava, però torna aquest any i torna amb més força.
Doncs sí, l'última va ser 2019, després del 2020 ja es va agafar la pandèmia i ja doncs, l'última cursa 2019 ja, bueno, ja buscava aquesta intenció de treure d'aquesta cursa tan tradicional que fèiem sempre per la carretera de Vilafranca a Sant Sadurní, doncs traspassar-la a la vinya, no? Els camins que tenim tan macos i tot això porta feina. Sí que és veritat que la pandèmia pel mig va aturar tot aquest projecte i des de llavors hem estat treballant fins al dia d'avui, de poder fer-ho realitat.
Justament, Eduard, aquest recorregut entre vinyes que comentes és la principal novetat d'enguany i fa aproximadament un mes, aquí al Penedès en xarxa, quan presentàvem el Cavatast, ja ens anunciaven que havies seguit molt de prop el recorregut d'aquesta cursa perquè t'agrada molt córrer i que havies estat un dels artífecs d'aquest nou recorregut.
Doncs sí, a mi realment l'entorn que tenim aquí, que m'agrada córrer i poder sortir a córrer per les vinyes, és que és increïble, no? I veure aquest entorn, els camins que tenim, no? I, ostres, per què no traspassem a la gent, no? De passar aquesta tradicional cursa que fèiem per l'asfalt a la vinya, doncs veia que era una oportunitat única i doncs buscant, que el gran repte era que no s'anés massa de quilòmetres, perquè per la carretera sempre és molt fàcil, no? El tradicional queden quasi una mica més de 13 quilòmetres que era per la carretera, fer-ho per camins costa una mica més, però bueno, al final ens vam sortir i hem trobat doncs, aquest recorregut.
Uns 15 quilòmetres, oi, aproximadament?
Sí, una mica més de 15 quilòmetres. Hem de córrer una miqueta més, però es pot fer molt bé.
La cursa surt diumenge a les 10 del matí des de Vilafranca i va fins a Sant Sadurní, oi?
Exacte, sí. Hem mantingut la sortida, la mateixa que era inicialment, i al final. Doncs és el mateix, no? Sortim des de la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca i acabem doncs, allà a Sant Sadurní.
Aquests una miqueta més de 15 quilòmetres que aniran majoritàriament per vinyes. Recordem, i ho dèiem a l'inici, és una cursa solidària. Els beneficis enguany, Eduard, van al Banc d'Aliments de Vilafranca i de Sant Sadurní, oi?
Exacte, sí. El que volíem és doncs, una mica doncs, donar un cop de mà al territori. No? Abans sempre es feia per la Marató, que està molt bé, però jo crec que és important, doncs, ja que ven al nostre territori, no? A córrer i conèixer-l, doncs donar aquest cop de mà, no? A gent que també ho necessita aquí i per això vam buscar doncs, poder col·laborar tant amb Vilafranca com amb Sant Sadurní i per això jo crec que els bancs d'aliments que la gent ho necessita és una bona causa i jo crec que ben destinat.
Sortirà, com bé dèiem, a les 10 del matí des de Vilafranca. Doneu un màxim de 3 hores per realitzar tot el recorregut que va fins a Sant Sadurní. I entre el camí, en aquest recorregut, 3 avituallaments.
Sí, tenim un, el primer que es fa a la Granada, que és com es feia habitualment, mantenim aquí territorialment. El segon el farem a Can Cartró. El primer és més o menys quasi cap a 4 km i mig, el segon estem quasi cap als 9 i l'últim és ja a Sant Sadurní, a l'arribada on la gent podrà doncs, celebrar-ho amb, amb una copa de cava.
Important comentar que, com en les edicions anteriors, hi ha un servei especial d'autobús, tant per portar la gent de Sant Sadurní a Vilafranca com de Vilafranca a Sant Sadurní.
Exacte, sí. Clar, si, a no ser una cursa circular, doncs n'hi ha aquest inconvenient, no? Si vas al punt d'arribada o al punt de sortida, doncs, per començar, doncs, com arribes a l'altra banda, i per això doncs, ho facilitem amb aquest servei de bus llançadera, que començarà a funcionar ja des del diumenge a les 8 del matí, per portar la gent des de Sant Sadurní a Vilafranca i després, doncs, al revés, no? De tornada de Sant Sadurní, que la gent pugui tornar. Ai, perdó, i la gent que arribi a Sant Sadurní, doncs, pugui anar a recuperar el cotxe a Vilafranca.
Eduard, en acabar la cursa, als adults se'ls obsequiarà amb el producte estrella de la zona.
Exacte, acaba. I per celebrar-ho, el que fem també, una de les novetats és donem una copa de vida commemorativa que la gent se la pugui emportar i que pugui fer aquest brindis doncs, amb aquesta copa i que no falti el cava.
I comentàvem abans que justament avui es tanquen les inscripcions per participar aquest diumenge en aquesta cursa solidària País del Cava. No ho hem comentat, 16 euros és el que val aquesta inscripció. Tots els beneficis aniran destinats, com dèiem, a col·laborar amb el Banc d'Aliments de Vilafranca i de Sant Sadurní. La gent que ens estigui escoltant, Eduard, i que encara té unes hores per sumar-se a aquesta cursa de diumenge, com ho han de fer?
Doncs mira, entrant a la pàgina de la cofreria del Cava, allà trobaran el link que s'hi portarà per a fer l'inscripció i allà quan fan l'inscripció es demanarà la talla de la samarreta perquè regalem una samarreta, també si necessiten servei de bus i amb això doncs ho tenen fet. I després vindrà el diumenge a agafar el dorsal i a gaudir, a passar un dia espectacular amb aquest nou circuit i a gaudir del Cava, que és el més important.
Aquesta cita de diumenge, aquesta cursa solidària País del Cava, és una de les activitats destacades en l'agenda de la confraria del Cava. No és pas l'única. Per davant, Eduard, a banda d'aquesta cursa, què més organitzeu, què més teniu en ment, quines són les properes cites de la confraria?
Doncs mira, justament aquest divendres, que anem a aquest, és un cap de setmana molt enfeinat, fem la nostra cinquena gala del Cava, on aquest any tindrem com a vestirem de cofrà d'honor el periodista i presentador de televisió, Roberto Leal, que molta gent el coneixerà pel programa de Passapalabra. Doncs serà la nostra cofrà d'honor que tindrem aquest divendres. Així que no parem.
Sempre són cites destacades les que feu des de la confraria i si et sembla ja per acomiadar-nos et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients, els que encara no s'han animat, encara potser tenen dubtes. No ho hem dit, però aquesta cursa òbviament es pot fer caminant, tenim 3 hores a un ritme normalet es podria fer caminant. Convidem-los, si et sembla, Eduard, a que vinguin a participar, que s'apuntin i participin d'aquesta cita solidària.
Doncs sí, mira, jo us convido a tothom a gaudir doncs, d'aquest diumenge especial recuperant no, aquesta cursa solidària amb un nou circuit entre vinyes que realment és molt maco, és espectacular per gaudir. Es pot fer, com bé deies, no, o corrents o caminant, amb amics, amb família. L'important és gaudir, passar-s'ho bé, conèixer l'entorn i al final doncs, poder-ho celebrar tots junts amb una copa de cava i poder donar doncs, aquests beneficis, aquests bancs d'aliments que tant ho necessiten.
Al final, una cita. Ens agrada molt l'esport aquí al Penedès en xarxa i ja quan aquest esport es marida amb solidaritat, ja sí que ens agrada encara més. Ha estat un veritable plaer, Eduard, tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en xarxa presentant aquesta nova edició de la cursa solidària País del Cava. Ens encanta que torni aquesta cita després de la pandèmia, després d'aquests anys complicats, que es renovi, que es torni a posar, a agendar en el nostre calendari penedesenc. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt i molt bé aquesta cita de diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Aviment versionant aquest Camins de Sopa de Cabra, acomiadem aquest dimecres, aquest Penedès en xarxa, aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit plegats. Demà ens hi posem de nou, a les 9:06. Us hi esperem a tots.